És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 268, el 13er de la novena temporada. Avui parlarem d'Escola Lliure, on en Ludo conduirà una interessant entrevista amb el nostre convidat, en Manel García
Martínez.
Manel García Martínez.
Manel Martínez.
Ah, Manel Martínez.
El García no sé d'on ha sortit.
Perfecte, molt bé. L'única cosa que s'ha apuntat al guió és malament.
No vaig ser jo.
No vaig ser jo, no, però vaig agafar-t'ho del... En fi, el tarannà de Mossega la Poma. En temps de tertúlia, Raspberry Pi Zero, la nova Raspberry més potent, per només $5, i VTech, la companyia xinesa, més gran de joguines, ha estat superhackejada. Explicarem els detalls d'aquest superhacking.
Vamos, un Toy Story.
Sí, aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Com li agrada aquesta música al Marc? Molt, Mossega molt, la Poma, molt. Conversem de forma dispersa de tecnologia, educació...
Molt dispersa, molt dispersa.
I moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma, el control tècnic, control de la nau, Sergi Perucho... Com m'agrada aquest so de robotito. Dani Amo, col·laborador i amic.
Com estem?
Que ve de les Illes Canàries, ve amb el sol.
Mullallo.
Codirecció postproducció Marc Alier.
Aquí.
I producció, conducció, direcció que us parlen, Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, que n'hi ha de noves, ho anunciarem,
sí,
després
de
festes. Avui de forma especial als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Sant Joan d'Espí. També una salutació especial als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament el programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, avui estic molt content.
Sí?
Sí, perquè tinc un iPad Pro.
Oh, tinc un iPad Pro. Hòstia, és que s'agafa molt bé.
És gros. Bueno, pesa com... Encara tinc l'iPad original.
Com quant de pernil dolç?
Sí, em sembla que pesa com 700 grams de pernil dolç. O sigui que no pesa tant. O sigui, pots un parell o tres d'entrepans així generosos.
Sí.
I no pesa... Però, o sigui, va molt bé, va molt ràpid.
És còmode?
Sí, a veure, s'agraeix treballar sobre la taula. O sigui, no és tant de sofà, el pots fer servir al sofà, però s'agraeix treballar sobre la taula, i el que m'ha sorprès moltíssim és el bé que sonen els altaveus.
Tothom ho diu, això. L'aspecte que veig ara...
No, però sonen bé, o sigui, tenen greus i això.
L'aspecte que veig ara és, em sembla més gran que la pantalla d'un MacBook Air.
Sí. La pantalla es veu molt gran, es veu molt bé, es veu molt bé, i el que sí que hi ha és, a veure, el sistema operatiu necessita millorar molt si ha de ser una eina de productivitat per substituir el
portàtil.
Almenys pels meus hàbits de treball.
Els nostres escenaris.
Pels meus fluxos de treball, encara d'allò. Estic esperant que Apple comencin a fabricar, a posar a les tendes els llapissets, perquè l'Apple Pencil aquest no hi és encara. He provat de dibuixar amb el llapis de 53, però que treballa, diguéssim, sobre la superfície touch, i llavors, bueno, agraeixes la superfície, però
no traus tot el profit.
Continues, diguéssim, la traça va 5 mil·límetres per darrere de la punta, però s'agraeix tindre més superfície per treballar. Amb l'aplicació Paper by 53 he fet algun dibuixet, dius, home, doncs, s'agraeix.
Els Adonis, els has provat, els bolis? Els Adonis?
Quins Adonis?
Ara te'l deixo el meu, ja veuràs.
Bueno, ja, ara no, Dani, estem fent un programa de ràdio.
som tan col·loquials que ja ens posem a dibuixar.
Passem una cunya i fem l'entrevista.
Exacte, vinga, contacteu amb nosaltres d'aquesta manera.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma. Per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. 17, Si perds un enllaç o una referència, no pateixis. La trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Fins al final.
Deixem la cuny... L'has millorada, eh?
Sí, no...
Aquesta ens m'agrada molt.
Jo t'he fet cas i he agafat el Logic Pro, començo a fer els meus pinitos.
Sí,
i
sí,
es,
val la pena.
Es nota, com canvia la cosa.
Sí, el so sona més gran.
Sí, sona més pro.
Bueno, va, passem a l'entrevista.
Vinga.
Benvingut, Manel.
Gràcies.
Ja l'heu sentit abans, quan hem... A Manel, doncs, l'he portat a Mossega la Poma, entre altres coses, perquè... Em passa poques vegades a l'any, passa una o dues vegades a l'any, trobar algú que tingui més làbia que jo i més rotllo que jo, i en Manel té bastanta més làbia i bastanta més rotllo que jo, i a més a més un rotllo molt interessant. En Manel és el director de l'Escola Liberi de Premià de Mar, de Premià de Mar, i és un projecte educatiu interessantíssim, tan interessant com que jo li compro, li compro, i fent l'única cosa que puc fer és portar-hi els nens quan tinguin, comencin a tenir l'edat que toca, segurament el setembre de l'any que ve. Llavors, Manel, l'Escola Liberi, d'entrada, Liberi ve de llibertat.
Liberi ve... És una paraula també una mica confusa. Liberi, amb B alta, i llatina, és una paraula llatina, italiana també, o sigui, des del punt de vista llatí són filles, són fills,
liber, sí, clar.
No? Si no penso malament és el plural, no? I des del punt de vista de l'italià sí que és una paraula compatible amb llibertat, no? Aquesta doble combinació, fills lliures, sense m'agradar molt. A vegades la gent, la primera vegada que la sent, ho relaciona a l'anglès o a liberty, però l'origen és realment més clàssic, més llatí, no?
De l'italià, o sigui, que és nen, llatí, italià, lliure,
nen lliure, fills lliures, i aquest és el sentit últim de l'escola també, no? Transitar per aquest concepte o per aquesta sensació de ser lliure o no. O sigui, què tenim que fer per ser lliures, què significa un nen lliure, que també és una reflexió sobre nosaltres, sobre l'adult, no? Normalment...
Perquè d'entrada, a veure, quan jo penso en l'escola, quan jo vaig anar a l'escola, no penso en llibertat, penso en balles, penso en timbres, penso en cues, en fer files i...
Segurament és això, si com reflexió també podríem pensar, hòstia, una escola lliure, les escoles no han nascut per lliberar ningú, no és el seu objectiu històric, podrien ser altres, però el seu objectiu no és lliberar ningú. El procés d'escolarització universal va costar un segle i mig i es podria donar per tancat al final de la Segona Guerra Mundial. És a dir, que ha costat molt convèncer a una població complexa també, tant inicialment del món rural, que va arribar a la ciutat. O sigui, l'escola és un fenomen molt complex, però parlar de llibertat i escola seria quasi algú una mica absurd. També inclús parlar d'educació, que etimològicament és guiar i conduir. Amb la qual
cosa,
tu no saps cap on vas, jo et portaré cap on has d'anar.
Jo, encara que corrents, per exemple, pedagògiques més lliures, entre cometes, podrien dir tu aniràs a on vulguis, on aparentment vulguis, però jo estaré al darrere. Això seria un tipus de filosofia completament russoniana, de Rousseau, que seria el culpable d'aquest concepte de que tu penses que ets lliure, però jo manegaré el teu moviment al darrere. No? Que és típic també de l'adult, per altra banda, no? O sigui, del que fengan els nens. Amb la qual cosa, tot això significaria que el concepte lliure podria ser relatiu i a nosaltres ens interessa per dialogar precisament sobre el moviment del nen i què permetem o no fer. No? Amb la qual cosa, a Liberi, el nivell de permissivitat d'un nen és molt alt, molt alt. No? I si voleu, podem explicar superficialment, si voleu, però significaria que aquest nen podria ser respectat en tot el que diu, podria dir el que vulgui i qüestionar el que vulgui, podria no fer qualsevol cosa perquè tindrien un límit en no fer mal a ningú, però si establim aquestes tres regles entre no fer mal a ningú, jo puc dir tot el que vulgui, però no puc fer tot el que vulgui, en aquestes tres regles úniques que tenim podria entendre's tota l'escola. És a dir, jo podria anar a classe, si no vol, doncs no vull, no faig mal a ningú, no? Jo podria no aprendre algo perquè no vull ara, no faig mal a ningú o no, tampoc. Tot es podria complicar pensant, des del punt de vista més, si voleu, més diabòlic, que en certa mida aquest nen s'està fent mal a si mateix si no aprèn algunes coses, no? I nosaltres acceptem aquest repte de diàleg també amb els pares, no? Fent un triangle, pare, escola, nen, per acompanyar aquest nen en la seva vida, simplement, i intentar que sigui ell mateix. O sigui, que no sigui un nen construït per l'ordre d'algú o per, d'alguna manera, una manipulació del seu discurs.
Deixa'm introduir una miqueta per... Jo he vist l'escola i he vist el que feu d'entrada. A l'Ibre hi ha un espai, un pati preciós, molt gran, on hi ha llocs per jugar, llocs per enfilar-se, per descalabrar-se, i llocs que en una altra escola no les ni imagino, és a dir, llocs on els nens es puguin enfilar ben amunt i saltar amunt i avall, i perquè segurament es farien mal als 5 minuts que l'estructura estigués allà. No hi ha uns horaris, no hi ha uns grups definits, els nens no estan separats per edats, però sí que hi ha educadors i que hi ha espais d'aprenentatge, i quan els nens estan atrets, doncs, per un espai, per una matèria, per alguna cosa, doncs s'hi apropen, i llavors allà passen coses amb els educadors i amb els propis nens, sobretot partint de l'interès dels propis nens, és a dir, però ha d'existir aquest interès, és a dir, que no tenim un pla d'estudis fixat.
Sí, o sigui, podríem dir que l'Iberi és un organisme una mica complexa de definir. O sigui, nosaltres som una escola homologada.
Per tant, hi ha un pla d'estudis darrere.
Per tant, tenim al darrere tenim la pressió, una pressió institucional, i no dient si és negativa o no, és la que hi ha, sobre un pla d'estudis de primària. Això significa un contingut curricular que es podria donar també a l'ESO, al batxillerat o a la universitat. O sigui, n'hi ha un nivell curricular que l'administració, un sistema, una societat, se dona a si mateixa per entendre que un nen tenia que té que saber. Nosaltres tenim això al darrere. Tenim també un nen que en principi només està interessat en fer això d'una manera arbitrària perquè tu li dius, que seria la història de la vivència d'una escola. És a dir, nosaltres hem estudiat perquè d'alguna manera coactivament ens han obligat a estudiar. Això ho tenim que tindre molt clar. No és una història natural, és artificial. En altres èpoques històriques era d'altra manera, en altres moments no existia l'escola. És a dir, que això és una, podríem dir que és progrés, evolució, però d'una manera escèptica podrien dir que és arbitrari, i ja està, és en funció d'un context. Inclús en altres països és diferent, no? En altres països s'escolaritza als 7, aquí als 6, no? Obligadament, me refereixo. No?
O per exemple, coses com la que... Jo, per exemple, tinc un nen que és del gener, és del gener, i per tant, doncs, li toca entrar a l'escola un any, i estaven a la seva classe nens que pràcticament tenien un any sencer, i el meu nen és de l'1 de gener, i hi havia un nano que és gairebé del 30 de desembre, i tenien un any de diferència, però arbitràriament es marca les 12 campanades com el punt de separar.
Això seria una prova, diguem-ne, mecànica de l'arbitrarietat en el temps, no? Que el nen estigui dintre d'una estructura i tingui que estar obligat a fer coses és d'interès de la pròpia estructura, està clar també, no? L'estructura podria dir que està fent un favor al nen per oferir-li la possibilitat de tindre finalment un títol que li col·locaria en la posició social de ser prestigi, d'idiosincràsia social també, de personalitat, de saber coses i de tindre una possibilitat de treballar, de tindre una feina, una hipoteca, pagar i ser una persona honrada i respectable.
I un títol que ara ja no serveix.
Bueno,
o que s'ha devaluat.
S'ha devaluat, i aquesta paraula d'evaluació és molt interessant també veure, perquè en el llenguatge escolar, per exemple, té una certa deriva també economicista total. O sigui, clar, parlem d'inflació de títols, d'evaluació. Això significaria d'entrada que el sistema educatiu, en aquest sentit especialment l'universitari, estaria molt lligat a un concepte economicista resultadista, no? És a dir, que la seva, per exemple, una disseminació brutal de títols provoca immediatament una devaluació, perquè el títol és una mercancia.
A principis dels 90,
no, és una mercancia i que té un valor que es crea precisament per un mercat concurrent. És a dir, que si molts títols, molta titulació, això va passar, per exemple, als 80 i pico, en la inserció de la dona massiva, i es va tindre que imposar universitàriament. Això és una història que a la universitat igual si agradaria discutir, però d'alguna manera aquesta inflació de títols va provocar números clausos i un missatge molt clar. Aquí la universitat no és per tothom, sinó per alguns, no? I nosaltres tenim una tendència sociològica...
I la selectivitat és per seleccionar.
És selectivitat, i es diu selectivitat d'una manera directa, i ha que entendre etimològicament què significa, evidentment, seleccionar. Amb la qual cosa, aquesta escola, que podríem dir en trets generals, que és una escola desigualadora, competitiva, que deixa al darrere, que necessita un subproducte de la mercancia final del títol, que és el fracàs escolar, ho necessita com l'aire per no provocar una inflació de títols, evidentment, pues aquesta escola, que és un sistema en aquest país en concret que ha derivat en una, no en una renovació, una modernització, com va passar en altres puestos, Aquesta escola està molt tensionada des del punt de vista del resultat tant acadèmic, tant curricular, com una pressió diagnòstica també sobre el propi nen, que és molt important, a vegades no es parla, però també el judici cap al seu moviment psicològic, no? D'alguna manera tots els TDA, tots els judicis cap a la seva condició psíquica també són pressions.
I també guiada d'una forma esquizofrènica, perquè cada vegada que hi ha un canvi polític, de cop i volta ens canvien els plans d'estudis, ens canvien les normes, canviem les EGBs per les ESOs, ara fem una cosa, ara fem una altra.
I el trauma de l'avaluació, no? Clàssica. On no s'avalua el que has après, sinó el lloc que et diuen que has d'aprendre. Uh-huh. I és terrible, perquè a vegades aprens moltes coses, fins i tot relacionals, que no es tenen en lloc en compte i són superimportants després pel desenvolupament personal. Un moment, una falca, perquè escolteu, que també ens podeu escoltar fora de la ràdio, i tornem.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar!
Amb Manel Martínez parlant d'escola lliure a l'estudi.
Mm-hmm. Manel, a veure, aquí per exemple moltes vegades hem parlat d'un d'aquests senyors que fa xerrades TED, el Sir Ken Robinson, que parla, mm-hmm. doncs, explica, doncs, primer amb una banda explica que hi ha aquesta epidèmia del TDA i tal, i també explica, doncs, que és com si denuncia que les escoles estan pensades per matar la creativitat. Mm-hmm. Llavors, explica'ns això, com ho veus el tema de la creativitat i l'escola i quina és la vostra aproximació?
Clar. La nostra, bueno, és un tema que està dintre d'aquest centre, no? És veritat, per nosaltres això és molt important. Podríem dir que la creativitat no només té una vessant artística, o sigui, podríem parlar de la creativitat com un moviment psíquic de necessitat de relació a l'entorn. Nosaltres som creatius per definició, els nens ho són. Són creatius a les seves relacions socials, són creatius quan han après a parlar, sense professor, sense mestre, en el context de pare i mare.
A caminar. Sentint,
a caminar sense nosaltres. Recordeu també aquella història, és que tindrien que ensenyar-li a muntar en bicicleta. No fa falta ensenyar ningú a muntar bicicleta, sinó el contacte amb gent que munta en bicicleta, evidentment. No fa falta fer un training per fer determinades coses que consideren ara obligat, no? O aprendre a nedar, o sigui, no. Això és només símptoma de la nostra necessitat de conducció i de reglamentar, però el context en gent que fa coses seria el camí d'impulsar una certa creativitat o una total creativitat que té el nen. Si nosaltres confinem aquesta creativitat en parcel·les estanques, per exemple, li diem al nen, sigues creatiu en la classe de creativitat.
Sí, creatiu.
O sigues creatiu. Però és que passa, estàs allà parat, tio, no fas res. Ets realment un muscle absurd.
És com, no, és com que diguin, sigues força. Espontani. No? Ara has de ser espontani, ara.
I clar, normalment els nens estan, es veu en aquest moment que l'adult es posiciona de manera molt burda, es veu clarament que és una història una mica absurda, no? O sigui, no es pot aprendre a ser creatiu, sinó que és una conseqüència segurament de les relacions que tens a les coses. Clar, si les relacions que tens en una estructura és de conducció pura i dura i de no deixar-te de ser com ets, és impossible parlar de creativitat real. Nosaltres el que podríem fer és al contrari, deixar el nen que pugui fer realment i pugui demostrar com ets. Un cop que això ho tens clar, podries tocar un instrument, podries, diguem-ne, expressivament fer dansa, fer teatre i podries explorar alguns tòpics de la expressivitat o de la creativitat, però que seria un recorregut, si voleu, tòpic, si no sumem també la creativitat matemàtica, per exemple, o de disciplines teòricament en mans de l'academicisme. No, o sigui, en realitat un nen podria ser creatiu també en qualsevol parcel·la.
I
també.
El mateix procés d'aprenentatge.
I el mateix procés d'aprenentatge. Podria, per exemple, podria establir una... L'altre dia, per exemple, estava comentant en una mare que li retreien al col·le, en un col·le convencional, el mecanisme perquè el nen arribava a una suma. Això seria, per exemple, un exemple clar d'intromissió a la subjectivitat d'una persona, del nen. Si el nen arriba a un càlcul a la seva manera, és la seva manera psíquica d'arribar, encara que sembli que perd el temps. I si per sumar 100 més 110 fa 100 més 100 i després 5 més 5, té raons psíquiques per fer-ho. Raons seves sí, en els números.
O es passa i després resta no sé què.
Jo, o, es, sí. o es passa
jo
i després resta.
No vaig aprendre mai, sempre restava.
Hosti, totalment.
Tinc una pregunta, Manel, que em poso jo en situació de ser criu, quan jo era petit. I una cosa que portava molt malament era la competitivitat. A mi m'ha agradat aprendre sempre pel plaer d'aprendre, no perquè competeixi amb ningú o contra ningú. Com porteu aquest punt vosaltres? Com el tracteu? Suposo que pel model que dius no esteu afavorint que hi hagi una competitivitat explícita. No?
Bueno, és el que tu dius. No estem afavorint, encara que nosaltres podríem visualitzar en els nens una situació de context social on la competitivitat forma part realment d'un procés també de classificació, perquè una història és competir per guanyar, per exemple, una carrera o, diguem-ne, un sentit que podria tindre un nen també d'una manera, podríem dir, no negativa, simplement es podríem dir és posar-se a prova, per exemple, un repte. I altra història és passar per sobre d'algú, no? Que d'alguna manera és el missatge més dur a nivell socioeconòmic, perquè això de la competitivitat arriba precisament a tindre una plasmació socioeconòmica, o sigui, passar per sobre d'algú, de l'altre, a l'empresa, a la feina, o produir més, no? Ser més productiu en el sentit de que tu tindries que sortir d'aquesta improductivitat relacionada amb ser fracàs teu per passar a adoptar una posició de preeminència social, de ser reconegut perquè ets molt, no? Provoques molts guanys, per exemple, no?
Diguem que aquesta competitivitat apareix sempre que hi ha jocs de suma zero, és a dir, si gairebé fins i tot des del punt de vista biològic, si algú es vol aparellar, té que buscar la parella, i si aconsegueixo jo la parella no l'aconsegueixes tu, a no ser que tinguem un model d'aparellament diferent de l'existent.
En el model educatiu sembla que, en el model educatiu clàssic, sembla que es busqui el fracàs. Saps? És molt curiós, això que has dit jo, i crec...
S'ordena el primer de la classe, l'últim de la classe, els bons, els tontos...
Sí, i si no hi ha fracàs, no, tota la resta no està com justificada.
No està justificada, el que diu el Roger, diguem-ne, és molt important, i tu també, diguem-ne, perquè d'alguna manera aquest mercat, per exemple, que tu parlaves, que seria el mercat de les personalitats, a nivell més psicosocial, tu tens que tindre també unes característiques per entrar en joc, i aconseguir, en aquest sentit contemporani, la hembra, no? Condicions socials, titulacions també que poses en joc, personalitats que entren en negació o en acceptació. Vale, algunes d'aquestes històries formen part de la nostra manera de viure, no ens donem compte. No s'ho donen en compte, estem competint realment tota l'estona. Però clar, el que tu dius és completament cert. El sistema d'ensenyament sembla que viu de la derrota. O sigui, és una relació dual i completament complementària entre l'èxit que té una escola i el fracàs, el subproducte que crea, perquè la revalorització dels que tiren cap endavant és més alta. O sigui, amb la qual seria el concepte màxim de la competitivitat. És a dir, el meu valor es provoca perquè tu no saps. Tu t'has deixat enrere, sigui per sigui, perquè mira, tu estàs diagnosticat si no pots tirar cap endavant.
Allò americà dels losers, ets un perdedor, i és l'insult màxim entre els adolescents.
Penso que va bé per aquí, per aquest concepte molt anglosaxó del perdedor. No? Aquí, per exemple, no arribem a aquest concepte social molt assentat allà als Estats Units del loser, però en certa mida estem parlant del mateix. No?
Sí. Bueno, de fet, el que comentaves tu, Marc, abans, dels que neixen al desembre o els que neixen al gener, els que neixen al gener estan predestinats a ser els kings, els que guanyen, no? Els que neixen al desembre.
A nivell deportiu hi ha estadístiques estadísticament es veu que hi ha més atletes de la primera meitat de l'any.
Perquè sempre acabes, és que tens un any de diferència. La meva filla, per exemple, va néixer al gener i va néixer al desembre. Ha passat a ser de les que educativament podrien ser les primeres a quedar les últimes. I es nota, perquè està un any enrere dels que estan a la seva classe.
A la qual ja té un paràmetre de classificació i de judici.
A les reunions de pares ja és la teva filla l'has de matxacar perquè no arribarà.
No arribarà.
Que no arribarà. I jo sóc conscient que té un any menys.
No sap el color groc. Jo ho he vist, amb unes notes m'han posat té que millorar el color groc. I llavors és dir, aneu a la puta merda, no? Per no dir-te algo més gruixut.
Una pregunta. Quant temps porteu funcionant?
Aquest és el quart.
El quart any. Clar, és que m'agradaria que... no m'ho pots explicar, perquè suposo que no hi ha prou trajectòria, però m'agradaria... Saps allò que venen ja aquests nens que ja es fan grans i tornen i veuen els seus profes i el seu director de l'escola i els abracen? Jo, no sé, jo tinc... tinc vincles emotius amb professors que m'han marcat, no pels coneixements que m'hagin pogut explicar, sinó perquè m'han ensenyat coses que després a la vida les he trobat molt profitoses. I clar, una escola d'aquest estil, jo tornaria de gran i abraçaria tothom. No com avui, la meva professora de dibuix, que li escupeix, l'escupo quan la veig pel carrer.
Avui he tingut que treure en Manel físicament, estirant-lo de l'escola, perquè els nens l'agafaven i no el deixaven sortir. Però físicament, o sigui, allò de tindre que ficar mans a dintre de la porta per poder-la tancar perquè els nens no deixaven marxar al Manel.
O sigui, a veure,
gairebé de
clar, o sigui, això ens passarà i t'explico una mica ràpidament per què. Perquè aquest concepte de mestre que nosaltres recordem o podem recordar com una excepció, que seria aquell mestre que mira, encara que era una mica cabron, però ens feia cas, es donava alguna cosa, s'enfronta a un concepte de mestre més tècnic, no? Més dissociat, més d'informe. Mira, és que objectivament, mira, és que el color groc no ho sap. I això, mira, jo t'ho plantejo aquí, apreta una mica a casa, o sigui, ja porta l'escola a casa, no? Per treballar, converteix, mira, tu seràs un professor també una mica xurro, però fes alguna cosa per ajudar al camí, al via crucis que ja està cap endavant de la teva filla, no? que té 3 anys, o sigui, o 4, bueno, no dona igual. Però clar, nosaltres si tirem de respecte al nen, evidentment posem en funcionament un mecanisme afectiu d'estimar els nens i ja està. O sigui, en realitat, això una mica es deixa sempre de banda. Però si no hi ha una relació, no només el tòpic respecte, que normalment demanda un adult no respectat, no? Que és el no respectat i demanda a tothom respecte, que respecte. No, si no estimes els nens, que és l'altra manera de veure, no serveix res, cap invento, amb la qual el nen ens estimem entre nosaltres, és normal, és una relació guai, ens recordaran o no, es dona igual, però que quan estem al col·le, diguem-ne, no volem canviar-los, està claríssim, i això suposo que no, ens aportarà també...
Perdoneu, que estic fent moltes preguntes, però és que m'ha tocat el cor.
I sense guió.
Clar, el model teu i els profes i vosaltres, jo us veo, moláis mucho, però mazo, sí. Però, i els pares que porten els nens a la vostra escola han de ser uns pares també especials.
No sempre, cuidado. Sí, no? Són pares normals també, n'hi ha de tot, o sigui, pares que podrien tindre molt clar, pares que tenen por també, i nosaltres, en principi, l'escola, doncs, això es deia que és molt complexa. Nosaltres podríem acompanyar processos complexos de pares també. Clar. O sigui, no busquem cap perfil. Ni busquem un grup de persones. És una escola?
La pregunta que et volia fer és una mica com encaixeu amb la societat actual, ¿vale? Perquè entenc que el model que plantegeu és un model força diferent. Mira, ahir mateix jo vaig anar a dinar a casa de la meva mare, i estava el meu nebot, que té 16 anys, que ha estudiat en una escola teòricament d'aquestes que afavoreix la competitivitat, dures i tal. Per això la meva germana va portar el meu nebot d'allà.
Però ja els dinava a la marxa.
Sí, i el nano és intel·ligent i pensa per si mateix, vull dir que no dic això. I estava assegut al sofà veient un programa de Telecinco de famositos joves, on l'únic que es buscava era la fama per res més, saps? I pensava, hòstia, jo m'imagino la teva escola, m'imagino uns pares implicats, m'imagino tot, i acaba el nen a casa veient Telecinco, el programa de Yo quiero ser famoso.
No posi, posar Telecinco és didàcticament erroni.
Erroni, sí.
Trenca la tele.
Sí, sí. No, clar, em refereixo però... com fem la inserció, com trobem un entorn on tot això també sigui afavorit.
No ho sé, és que és molt difícil això, perquè podríem pensar si el tema de veure o no Sálvame seria la definició... No, però és pertinent totalment, perquè finalment grups socials o desitjos podrien veure que un nen que no veia Sálvame és millor. Però en realitat tot és més tot és més lioso i complexa. Diguem-ne que nosaltres veiem en realitat Telecinco és una imposició mediàtica. Però és un canal que, no sé si en recordeu, quan va sorgir les privades, n'hi havia molta crítica sobre la qualitat d'aquestes cadenes que sorgien a nivell de continguts, evidentment, de búsqueda d'audiència bèstia. Bueno, no tenen la culpa els nens, això està imposat. Però també és veritat que té un efecte, però no només en els nens, en nosaltres. O sigui, a veure, que en realitat jo no focalitzaria ja la diferència encara que un nen que passi per un procés, per exemple, d'educació molt radicalment diferent, tindria que tindre algunes característiques crítiques també, penso jo.
Aquí
crítiques que seria un objectiu nostre modest, però a vegades ho parlem entre nosaltres molt, i voldríem buscar que si nosaltres s'entreguem al nen la defensa de la seva subjectivitat, que podríem titular així l'objectiu nostre, defensar el nen dels atacs a la seva idiosincràsia, això es tindria que veure complementat per un retorn d'un nen que també voldria discutir amb nosaltres què és l'escola, per què va al col·le, què són les pressions curriculars, i buscar un adolescent conscient d'aquesta problemàtica. Evidentment.
Hem plantejat els dos marcs, no? És a dir, per un cantó el que és el marc per conceptes, que és l'escola post-tradicional, no? Que ja ve de l'època hel·lenística i de molt abans, no? I la teva escola, és a dir, l'escola que mira pel nen, que intenta que sigui ell mateix, no? Però com a pare, i suposo que diu a mi uns quants, és a dir, vale, a l'escola tradicional sabem què fan, no? Li donen una sèrie de continguts, uns bundles, però que tu els has de menjar i els has d'escopilar.
Farcellets, no? Farcellets.
Farcellets, exacte. Sí. Llavors, què fem a l'escola Liberty? És a dir, hem d'homologar aquesta escola, però no veig que hi hagi continguts que s'hagin de donar als
Sí, això és el que volia dir. Jo conec algun dels pares de Liberty, i per exemple, hi ha un que diu, no, és que pleguem una mica d'hora perquè així per la tarda jo els hi dono continguts. El papa els hi vol donar, el papa està preocupat,
xitxa, no?
I els hi vol donar continguts, i no teniu que ser algun llibre de text que ha aconseguit pirata d'alguna banda i els hi deu explicar que ser el Concilio de Trento o algo.
Llavors,
sí, llavors, a dir, a veure, al final de vosaltres esteu homologats i al final de la primària els nens que surten passen un examen.
Clar.
I com els hi va?
Bueno, els hi va d'una manera equivalent a altres centres, diguem-ne. Nosaltres no voldríem, per exemple, establir una competència curricular estricta, encara que jo puc tindre una percepció de que el nivell, mentre tu dones més pressió a nivell institucional, que és el que està passant, provoca un nivell més baix cultural o una sensació de diferència de nivell més baix intel·lectual, que és el que jo penso, i això podria ser discutible, sense entrar en una història elitista, però jo penso que el nivell de burreria intel·lectual en general quan arriba fins a la universitat és gran, és alt, diguem-ne, l'absència de formació. Però nosaltres hem de complir no només un mandat, si voleu, normatiu, que podria inclús ser flexible, en una primària que no té títol, no? I que és una recomanació o no passar a l'ESO. Nosaltres tenim una pressió nostra, cultural també. És a dir, nosaltres tenim que fer un entorn d'aprenentatges bàsics, que seria molt raonable en matemàtiques, càlcul, lectoescritura, que no és molt alt tampoc, no? Si no és un problema de nivell, és un problema de com es fa i ja està. O sigui,
com arribes a això?
Com arribes a això? Si nosaltres, per exemple, per definició nostra ideològica, no podem obligar el nen a fer, és evident que nosaltres tenim que treballar en braços més llargs que l'obtenció d'un resultat cada curs, per exemple, o mirar si el nen ara mateix sap què és el color groc. No es preocupa ara. Es preocupa la dinàmica d'un nen en el temps. O sigui, podríem dir, tenim 6 anys per fer coses. Els nens que tenim, per exemple, que han entrat a primer o segon o tercer, estan treballant molt perquè els hi agrada també. O sigui, no estem en contradicció. Tenen l'espai Montessori, podríem saber càlcul a través de material sensible, no? Que seria més coherent que passar a treballar en llapis, no? I després podríem establir una relació no torturada a la lectoescritura. No? El nostre objectiu és no enfrontar el nen a les matèries. És un camí estratègic, si voleu, que no té massa a veure del tot encara en aquest moment de la conversa la llibertat o l'escola lliure, sinó un cert sentit comú socràtic. O sigui, seria el maestre discípulo amb certa raonabilitat. O sigui, jo no passo per sobre teu. Jo espero que estiguis en el moment. Tinc temps, n'hi ha temps, no tinc pressa. Encara aquí fora sembla que sí. O sigui, però en realitat viuen en una confusió. Si fora es viu una confusió irracional i nosaltres estem en un món més real, el real del nen, de que tenim paciència, estem amb ell i podria establir coneixements en el seu moment també i veiem que no hi ha cap problema, no hi ha cap complexitat, ho va fent altra gent abans. O sigui, no són revolucionaris en aquest sentit. Amb la qual cosa, si respectem el nen, podríem beneficiar-nos de la no negació de les matèries i d'estudiar, per exemple, de que no vegi la matemàtica com un enemic. Però si és que no ho és.
No
ho és. Si és que tenim que sumar i restar, ho necessitem socialment.
El que sí que és un enemic, és mossega la poma, és el cronòmetre. I llavors, només per acabar d'explicar que jo aquest diumenge estava en una barbacoa que no vaig poder menjar gaire res perquè estava mal de panxa, i un dels nens de Liberty, un nen de 9 anys, vam tenir allí una conversació sobre l'assassinat de Julius César. va venir a explicar el Julio César i tal, i em va explicar coses i li vaig fer algunes correccions, matisacions i tal, i tindre una conversació sobre això, doncs, sobre el final de la República Romana amb un nano de 9 anys, perquè el nano li interessa el tema, em va deixar molt, molt, molt interessat. Pels oients de Mossega la Poma, sapigueu que en Manel està aquí, que no se'n va, segurament no participarà a la tertúlia Mossegui, perquè no tampoc li interessa massa potser, però a Zeta Testers, ara quan tanquem el programa, l'enllaunem i l'enviem per Colom Missatger a les emissores, gravarem un episodi de Zeta Testers en castellà on tindrem més temps per parlar amb en Manel sobre tots aquests temes amb més profunditat i potser amb un altre enfocament. O sigui, si us interessa, a l'episodi 12 de Zeta Testers tindreu en Manel. Manel, moltíssimes gràcies.
Gràcies per convidar-me.
Molt interessant, sí.
I passem alguna cunya que heu tenit preparada en Sergi.
Sí, sí, us donem les gràcies i ho fem així.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Estic molt emocionat.
Estàs emocionat? Ja el content? Emocionat, directament.
És que la paraula és emocionat. És veritat que vam corregir l'enllaç que no funcionava bé d'afiliats d'Amazon, i això, segur que això té alguna cosa a veure, però m'he trobat molta gent que també és veritat que hi ha hagut un Black Friday i bueno, ara entrem una mica en contradicció amb el que estàvem parlant abans de la però malgrat aquestes dues raons m'he trobat gent que m'ha trucat i m'ha dit: Tomàs, com faig això per poder comprar això que necessito per el meu fill o per la meva filla, i ho faré a través de... vull col·laborar amb vosaltres, no? O companys de feina, o gent a Twitter, que un altre dia em deia: superil·lusionat, és que m'he comprat una càmera i ho he fet a través de l'enllaç d'afiliats d'Amazon de Mossega la Poma. I hem arribat a 100 euros, 100 euros de comissió. O sigui que jo vull donar les gràcies.
Molt bé.
Sí, gràcies. I no és tant pel valor econòmic, sinó per la quantitat de persones que s'han mullat. I per això vull donar-vos a tots les gràcies, perquè sou molt grans. I a banda d'aquest gest, jo també agraeixo moltíssim que ens deixeu les vostres valoracions. Hi ha gent que està més participativa a xarxes socials, perdó, i per exemple a la comunitat Mossegui a Google Plus o a Twitter, on sigui, ja va dient la seva, però aquells que no participeu o sigueu més tímids o ho podreu fer fins i tot amb pseudònim, deixeu uns comentaris de qui us sembla, fins i tot coses que puguem millorar o corregir.
Sí, sobretot el que no us agrada ens interessa.
Entreu a iTunes, aneu a podcast, busqueu Mossega la Poma i allà entreu a valoracions i deixeu el vostre comentari.
Bueno, a veure, els comentaris dolents que ens el diguin directament, no cal que es posin a iTunes.
Sí, també tens raó.
Que ens enviïn a patata@mossegalapoma.cat.
Doncs això, que estic emocionat, i ara a tertúlia Mossegui que anem.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Doncs això,
aquesta,
avui tertúlia,
és de les antigues, aquestes, eh? Encara que, hi ha l'Albert, eh?
Sempre ha d'haver-hi alguna que dura. Sempre sí, sí. Alguna cosa. L'Albert vendrà aquí aviat, ara
il·lusió.
Per passar els Nadals, i bueno, ja després us dono detalls, és un tema més de nosaltres. Tertúlia Mossegui, avui d'actualitat tecnològica, amb en Dani Amo, amb en Marc Alier
i amb en Manel Martínez, que el tenim aquí, que si vols entrar, pots entrar.
Si diguem alguna cosa que t'interessa a tu, fica cullerada.
Molt bé.
El primer tema que poso damunt de la taula és la sortida, l'anunci de la Raspberry Pi Model 0 a un cost de $5, un ordinador que té de tot, perquè té un processador d'un giga, memòria de 512 megas de RAM, bueno, pots posar-li la micro SD, el foradet per posar-li,
una sortida HDMI?
Sí, sí, USB ports, video output amb HDMI i two unpopulated pins.
Wi-Fi no en té.
Wi-Fi no té, crec. No té Wi-Fi.
Aquí està el mercat, no? Venen tots aquests pins.
A veure,
jo estic pensant molt. A veure, aquí has de posar-hi més, has de buscar més components, vale? Perquè això sigui un ordinador.
És que el wifi és bàsic. És sí. Dir, si tu no li poses
sí,
wifi...
però pensa en un ordinador d'aquest estil a països amb que $5, que és una quantitat, amb $5 poden tenir realment un ordinador.
No sí, sé, però jo... en aquest cas fixa-hi que necessites disposar també d'una tele yeah. per poder indullar a l'HDMI.
Molts països
sí, exacte,
en vies de desenvolupament tenen la tele.
La tele amb HDMI ja la tens. El que, tenir, però, per exemple, hi ha altres coses interessants. Per exemple, una de les coses que se m'acudeixen és que amb una Raspberry Pi i potser amb un Arduino enxufat per allà darrere podria, amb una guitarra elèctrica d'aquestes que monto, posar, diguéssim, com un un pedal de distorsió o algun pedal interessant a dins de la mateixa carcassa de la guitarra, poder-ho ficar allà, algun modulador de so, perquè amb la potència amb la memòria que té la Raspberry Pi i el processor que porta, ja puc fer coses molt interessants a un cost baixíssim.
I sobretot per les escoles, que volen tocar temes de tecnologia. Crec que tenen eina, o sigui, a $5 una Raspberry, pots comprar suficients perquè cada alumne pugui tenir una cosa i començar a provar, a testejar,
però no és això, no com per tindre un dispositiu que l'oposat al tablet, és a dir,
sí, tens, sí, 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 és una cosa per jugar.
És per experimentar, per fer sí, coses, sí. És a dir, anem a posar-li, jo què sé, amb una regadora una Raspberry Pi, a veure què li fem fent a la regadora i la Raspberry Pi.
Sí, lliga molt amb la idea de l'Internet of Things, perquè aquí pots posar-li després sensors, pots veure com responen.
Tot i que aquest cap de setmana vaig començar a seguir una compte de Twitter que diu Internet of Shit, que bàsicament es dedica a fer ironia i una miqueta de reflexió sobre que potser tota la tonteria de l'Internet of Things i fotre-li xips a tot i connectar-ho tot a internet potser no és necessari. Potser no cal que la cafetera estigui connectada a internet.
Estan les pel·lícules...
Que falta llet, no?
Estan les
sí,
pel·lícules...
La idea que està, no, la nevera et dirà quan falti llet. I fa molts anys que hi ha anuncis que parlen d'això. Ja des dels anys 50 hi ha algun anunci d'aquell clàssic. Quan
jo crec que abans que la nevera et digui que et falta llet, hauria de dir-te aquest tàper fa pudor. Sobretot a les neveres de l'empresa.
Sí, sí, tens aquella llimona que ja comença a agafar penicilina.
Molt bé, doncs això, Raspberry Pi, com es diu realment, Model 0, a $5, crec que és una bona notícia, una actualització de la Raspberry que, com sempre, estimula el món de la... Sí,
posem un link i tot. Es vendrà,
no l'he vist.
Quan estigui a Amazon ja li posem el link.
Molt bé, abans d'entrar a la segona notícia que té més enjúndia, més xitxa, vull parlar-vos, vull concloure el que vaig comentar la setmana passada. Si recordeu, vaig dir que hi ha una manera de dir-li a Apple que et torni les peles quan una aplicació no t'agrada.
Això
una aplicació, una música o el que sigui.
Jo crec que fins i tot això és un benefici per als mateixos desenvolupadors d'aplicacions.
Sí.
Perquè molta gent no es compra aplicacions perquè diuen, no, és que si no m'agrada no, ja n'has d'estar molt segur. I més, l'Apple Store no et dona eines per ficar aplicacions de prova, no poden ficar trials. I llavors el que han de fer és això, allò de compres a dintre de les aplicacions, no, o l'Elite.
O fas dues versions, l'Elite...
Bueno, però el que fan normal és que tens l'Elite i dintre l'aplicació a través d'in-app purchases fas l'upgrade a la versió gran. Però hi ha és molta conya, però hi ha aplicacions que potser la versió Elite no té sentit. El saber d'escolta, mira, si aquesta aplicació no em serveix i Apple i tens una manera d'aconseguir els diners, jo crec que és beneficiós pels mateixos
sí,
desenvolupadors.
Com us deia la setmana passada, hi ha una pàgina web, ara no recordo,
bueno,
o allò
que
dèiem
dels nens petits, que té sí. l'iPad i el nen, pam,
ja t'ha comprat. has donat algun feedback, no? Quan de fet, no
a veure, no cal que ho donguis, senzillament tries el motiu pel qual no, d'una llista, i si no hi ha aquest
motiu... Desenvolupador és
essencial. I hi ha un espai... No, però jo ja havia contactat amb el desenvolupador.
Vale.
Vaig agafar el log, perquè jo vaig comprar un programa que no anava, i vaig agafar el log i li vaig enviar al desenvolupador. I vaig esperar 4 o 5 dies, com a mínim m'hagués pogut respondre. Dic, hòstia, mira, ara no et puc atendre, però gràcies, ja m'ho miro. M'hagués esperat. Però com a 4 o 5 dies no em va dir ni asa ni bèstia, vaig contactar amb Apple i vaig dir... no vull l'aplicació.
Si reps un mail i et diu, asa, bèstia, t'hauria agradat.
Doncs m'han fet esperar 7 dies, però m'han tornat la pasta. I estic content. O sigui,
content, estic emocionat, avui és fantàstic.
Bé, doncs l'altre tema és interessant i va molt també amb pares i nens. ¿Vale? Us explico la història. Hi ha una companyia que es diu Vitec, que és la més gran companyia xinesa del món de les joguines.
Uh-huh.
Ha estat hackejada. 5 milions de comptes que dels pares, que amb tota la informació personal d'ells, dels seus fills, ha estat compromès. Ha agafat noms, cognoms, adreces, mails, contrasenyes, tota la informació que tenien dels seus fills, les dates de naixement, tot. A més, te'n recordes que quan entres en una conta et diu fes-me una pregunta per recuperar la contrasenya. Pues han agafat la pregunta i la resposta per recuperar la contrasenya. I com tots nosaltres
no,
ho fem...
No està encriptat o...
La seva encriptació era tan dèbil i a més el bo del cas és que tampoc necessitaven realment aquesta informació perquè no, més enllà d'un tema de màrqueting, no donaven un servei relacionat amb aquesta informació.
És terrible.
Doncs això.
I a més de nens petits.
Les joguines, no? Aquella que diu soy Iron Man, et digues, te voy a matar.
No, no, però que hi havia que donaven coses allò, registre, et donarem punts o...
Hi havia molta informació, de fet Vitec té com una mena d'adreces o diguéssim de subdominis per Canadà, per Estats Units i tal. Clar, això si hagués passat a la Xina ningú s'hagués enterat, però com els americans ja
saps. Ah, això és de Vitec.
Sí, Vitec.
Aquests
són. Pues doncs brutal. I 5 milions de comptes amb tota la informació dels pares i dels fills.
Doncs, tots els nens que tinguin carnet del club de Super 3 i coses d'aquest estil, sapien que si algun dia en els del Super 3 els agafen les dades, totes les dades del seu nen estaran a disposició d'algun hacker.
Aquí volia anar per allò. Per què demanes tota aquesta informació?
Perquè hi ha gent que paga per aquestes dades.
A veure, però a veure, teòricament, si tu no cobres per aquesta informació, per què la demanes? I si la demanes i la tens, per què no la poses en un lloc realment segur? Per què no tens una cura més... A veure, tampoc és tan difícil tenir cura de la informació.
Hi ha una cosa, la gent és molt obedient. O sigui, la gent li posa en un formulari amb quantitat d'informació i la gent te l'omple.
Pagant tu per una joguina.
I registra la teva joguina i t'enviarem, no sé per què t'has de connectar a internet perquè l'has comprat un Iron Man al nen. Però,
i perquè has de dir que el nen es diu tal i que viu a
posar el nom del nen i
el capital de Mollerussa, però per què ho fas?
No sé per què la gent s'hi ha posat, però si vas donant informació pel món, dona informació falsa.
També, doncs això, que sapigueu que... Què deies, Dani?
No, sí. Dona informació falsa.
Jo crec que és una responsabilitat social, o sigui, davant del tema del big data i sobretot d'aquest tipus de coses, donar informació. Jo cada vegada jo vaig al Leo Merlin, algun lloc d'aquest tipus, sempre el código postal, sobretot jo me l'invento. Jo ara vull viure al Born. No, has de posar un 08 i algun districte de Barcelona. Jo sóc vic al Born, no visc a Montjuïc, però cada vegada un de diferent.
Per 99.999 no me viene nada.
No, 08 no sé què.
Groenlàndia.
Hosti, que bo. Mira, o Alaska o algun lloc així molt lluny. Acabem aquí la tertúlia i escolteu el nostre patrocinador.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Sabeu que el nostre estimat Coque
està... Estava pensant el mateix, diu, tengo un primo, tienes un primo que ha pillat aquesta sintonia.
Sí, sí, ens
programa.
Ha fotut la sintonia. Sí, està sí. Ha preparat un pilot d'un programa de ràdio sobre ciència.
Ràdio i tele, que surt amb
sí,
la
sí,
tele.
Sí, sí, de ràdio i televisió a Montevideo, a Uruguai, i a l'entrada és la música de les propostes
mossegues. No és la música del programa, perquè la música del programa lliga amb el nom del programa, però sí que entra el programa...
Engeguen amb aquesta música. Sí, ja està bé, home, que és Creative Commons, això.
Bé, que avui tenim moltíssimes propostes. Vinga, Carlos Martínez en Carlos, des de l'Ella, ens fa una cross-proposta. De fet, la feia Tester.
Sí, sí, ens intenta fusionar els dos programes com si fóssim en Son Goten i en Trans.
Exacte, però l'hem volgut també recomanar a Mossega la Poma pel seu interès. Escolteu un dels darrers episodis de l'Internauta de VilaWeb on en Vicent Partal entrevista en Pep Torres. Escolta l'entrevista, eh? En Pep Torres és responsable del MIBA, Museu d'Idees i Invents de Barcelona, però no és un museu. Aquí recalco. No vull entrar en detall, escolteu l'entrevista i el descobrireu. En Pep Torres és un tio superinteressant per portar també a Mossega la Poma i per portar a Ciutat Esters.
Que ara farem un doble programa com avui.
Exacte. En David Marcillac ha començat a fer un micropodcast.
Micropodcast?
Sí, que es diu Això és Mac. Per fi tenim algú més que parla de Mac en podcast en català.
En català,
sí. I us el recomanem que l'escolteu. És molt més on the go. Va començar també una mica més en estudi. Es va donar compte de lo difícil que és editar tot a la vegada. Es van una vegada i una altra i una altra i una altra. I ara va cap a l'on the go. Són píndoles, són 8 o 10 minuts, una mica dins de la seva dèria. I la veritat és que a mi m'ha fet molta il·lusió tant la iniciativa com sentir que estem en companyia pel que fa a la temàtica. David Marcillac, us posarem l'enllaç a iTunes. L'agent de Soft Català presenta la traducció al català del programa de retoc fotogràfic GIMP.
El GIMP?
Sí, ha sortit la 2.8.16.
Però el GIMP és un programa i també és una llibreria de programari lliure.
GIMP.
El GIMP, sí, el GIMP.
Okay. Més coses. L'Agustí Agramunt ens ha comentat que veiem una minissèrie de 4 capítols molt breus a YouTube que es diu Zero.
Ah, vale, jo la buscava en un altre
programa.
Està a YouTube.
No, està a YouTube i la pots veure sencera.
Ah, vale.
Està dirigit per David Victory i en producció de Ridley Scott.
Toma.
El que passa que és un coitus interruptus de sèrie perquè no són 8 minuts de capítol i no...
I és una mica així com el Doctor Horrible, no?
I jo crec que és més per fer un testing dels efectes, però és superxulo. No vull explicar-ho, perquè en 8 minuts qualsevol cosa és un spoiler, només quedeu-vos amb la idea que Zero és de gravetat zero.
Exacte, és el que he llegit jo en l'IMDb. Està a YouTube.
Està a YouTube, doncs, i està obert, cap problema.
Perfecte.
Miquel Soldevilla, sí, ens parla de la sèrie de televisió Master of None, la vida personal i professional de Depp, un actor de 30 anys que viu a Nova York. Jo no l'he vista, està també disponible a Netflix, Master of None.
Vale.
O si mestre de res.
Vale, sí. Una mica com nosaltres.
Vale, també en Carlos Martínez. En Carlos ens torna a parlar d'una altra sèrie que es diu Humans, de la EAMC.
Jo l'estic seguint.
Sí? Què tal?
És així.
És densa.
No, a veure...
El Carlos també és una mica dens,
Men on the High Castle.
Amb carinyo, Carlos.
El Men on the High Castle és guai, no? És molt
a mi,
potent.
A mi Mr. Robot em va encantar.
Ja t'ho vaig dir, ja t'ho deia jo. És
Vale. Un altre més. En Pere Ferrando ens comenta que l'app de TV3 a la carta ha rebut una nova actualització. No hem vist que hi hagi app per Apple TV 4 encara. És un tema reclamat.
I només tu tens l'Apple TV,
no,
Tomàs.
És cert, no és cert. Si mireu si mireu a la comunitat Mossegui de Google Plus, veureu que aquella reflexió que jo vaig fer en el seu dia quan vaig fer la review, l'està fent ara molta gent dient: per què necessito un telèfon quan jo només vull un dispositiu que ja hauria de tenir les aplicacions per veure tot allò que vull a casa meva? En fi, doncs de fet ara la nova aplicació de TV3 a la carta, que abans no es podia, almenys no sé si en aquesta última actualització, però fa unes quantes enrere, no, ja permet fer AirPlay.
Jo el que volia és gravar poder piratejar els vídeos del Bob Palmaneta si està massa protegit.
Val, tenim encara un parell de minuts. Algú a la taula té alguna
proposta
més?
Havíem d'explicar que avui és el darrer programa en estudi d'aquest any.
Això ho vaig a dir jo.
Ho has de dir, doncs és el que hem d'explicar. Que avui és l'últim dia que gravem en l'estudi.
Sí,
però...
Per cert, tornem... l'últim dia que regalem a l'estudi, abans de festes de Nadal tornarem el dia 12 de gener
perquè entre que la setmana que ve tenim això de l'aqueducte, de la Constitució i tot això, i després doncs, ja venen el Nadal i tal, el que sí que farem serà que tindrem un especial, un programa especial que estic ja editant, perquè el nostre amic Miquel Barceló, que s'ha jubilat i va fer, diguéssim, la seva masterclass, la seva darrera classe a la Facultat d'Informàtica, i va parlar de evidentment de lo que ell sap, que és informàtica i ciència ficció, i llavors el que estic agafant és resumint, ficant en format programa de Mossega la Poma aquesta xerrada de Miquel Barceló.
Que serà un programa especial,
Serà un programa especial, però que també distribuirem a les emissores de ràdio, avisar-les que no és un programa habitual, on doncs jo com a veu en off aniré introduint els diferents segments del programa per passar el format xerrada a format ràdio.
I entre programa i programa de ràdio, com ja sabeu, sempre podeu trobar minuts mosseguis.
Que dintre... segurament sortiran així com farcellets.
Sí. Sortiran més d'un, perquè jo tinc...
Alguna cosa farem.
Doncs bé, per tancar el programa, per acomiadar-vos i desitjar-vos unes molt bones festes a tots i feliç entrada d'any, tancarem el programa amb l'anunci especial que Apple, amb la col·laboració de l'Stevie Wonder, ha fet per felicitar-nos a tots les festes.
F. Stevie Wonder.
Atenció. Atenció. Les oïdes més entrenades, escoltareu la veu de VoiceOver. VoiceOver és el sistema dels Macs i també de l'iOS que permet l'accessibilitat per persones amb dificultats visuals. Escolteu. Track 5, vocals. Track 3, piano. Someday at Christmas, men won't be boys, playing with bombs like kids play with toys. One warm December, hearts would see a world where men are free. We swing it like that. Someday at Christmas, we'll see a land with no hungry children.